Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que a la Terra Alta hi ha la denominació protegida de l'oli d'oliva? Sí, sí. La DOP, oli de la Terra Alta. Olis d'oliva verge extra. I és que les condicions climàtiques, l'orografia i la varietat d'oliva conreada en peltre han permès aquesta elaboració d'uns olis fantàstics que estan reconeguts a tot el món. El trobareu a la comarca de la Terra Alta i en alguns municipis també de la Ribera de l'Ebre. I és que, com hem dit, les varietats principals són l'alpeltre, però també hi pot haver-hi una petita participació de varietats com l'arbequina, la morruda i la farga. I el conjunt d'aquestes quatre fa un oli excel·lent. Un oli fantàstic per fer un bon escabetx de sardines o per fer un bon crestó, que allà baix de crestó en saben un niu.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què? Us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, ja és allà, a l'olivar d'en Joan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínies de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, uf, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, de calles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
Sue Moya, què tal, com anem?
Molt bé, Pep, què tal?
La Sue, que és una de les capitanes de Mujeres en la Gastronomia, aquesta entitat que fan tant, sobretot, per donar valor a les dones que es dediquen al món de la gastronomia i de la cuina des de tots els àmbits. Quins portes avui a veure?
Doncs avui vinc amb la Irene Iborra.
Irene Iborra, qui és la Irene Iborra?
Doncs la Irene és la cinquena generació d'una família dedicada a l'orxata i els gelats. Sempre ha dit que la seva infància fa olor a canella i llimona. I el 2012 es va incorporar a l'obrador del tio Che, un negoci familiar, per aportar coses noves a la campanya de torrons. Ella, també com moltes d'aquestes dones en gastronomia, es va formar a Hoffman. I al costat, el seu marit, Raúl Ruiz, van crear la Mama Heladera. La idea inicial d'aquesta Mama Heladera va ser compartir el coneixement de la gelateria d'una forma fàcil, i mentre nascia aquest projecte va sorgir una possibilitat de muntar una gelateria física al local on actualment es troben. I en aquest punt va trobar la idea de que si ens agrada alguna cosa per la història que hem tingut, amb aquest sabor i aquest record podem crear un gelat increïble que ens transporti a aquest moment inolvidable. No sé, si tu t'has criat amb tarongets i t'agrada molt la xocolata, et faran un gelat de taronja amb xocolata.
Oh, mira, jo, és que clar, és que jo estava pensant ara amb la infantesa que va tenir la Irene Borra, amb aquests sabors, diguem-ne, de canyella i de llimona, jo estava pensant, i quin és el sabor de casa meva? I clar, si em fan un gelat amb el sabor de casa meva, saps, és que és fantàstic, perquè clar, i trobes mandonguilles, i trobes carn de perol, i trobes escudilli carn d'olla, clar, també trobes crema catalana, no?
Doncs un gelat de crema catalana.
Sí, però, no? Hosti, però sí, bueno, però, home, escolta'm.
T'imagines un gelat d'aquests una miqueta saladets?
Sí,
m'encanta.
Mira, un gelat de pinyons salats és fantàstic.
Mira, i tant, amb oli d'oliva.
Sí, ja hi anirem amb la Irene Iborra.
I tant,
a veure si ens fa un gelat.
I tant.
Moltes gràcies, Sue.
Gràcies, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Cap a casa, que la guilla a les nits prega pels descuidats. Hem comprovat que hagués pres el calostre i hem procurat aigua neta i menjar per la mare. Comencem la paridera i l'ovella s'avança a les cabres. A partir d'ara comença la feina grossa i ja estem impacients.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Jaume Marambio, cap de cuina del restaurant A la Part. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Haig de dir que sóc dels dos. Crec que estaria un 60% salat.
I què menjaries de salat per esmorzar?
No cada dia, però el que més jo crec que és mitja entrepà de fuet amb pan de tomàquet.
Del mar, què és el que t'apassiona més?
A l'hora de menjar, tot el que sigui peix blau, jo crec.
I de la terra?
De la terra, els bolets, sobretot els ceps.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Per un cuiner, crec que és una pregunta molt complicada, però depèn del dia. Igual em tiraria amb algú més japonès, igual o peruà, inclús en aquest ceviche potser seria una gran opció.
Un vici culinari que puguis explicar.
Un vici. Jo crec que et diria, a veure, la cuina japonesa, òbviament, i hi ha un restaurant que fa uns nigiris d'anguila quasi de 80 grams o una cosa molt gran que em podria arribar a menjar 5 o 6 seguits.
On és aquest restaurant?
Es diu Hitsumabushi.
I haurem d'anar-hi aquí, eh?
És increïble. És una parella de dos japonesos afincats a Barcelona fa molts anys i només treballen ells dos i només fan peces de sushi que són increïbles.
Quin és l'utensili de cuina que no pots estar sense ell?
Ganivet. Ganivet afinal i afilat. Vull dir, s'ha de tenir afilat perquè l'utilitzem bàsicament per tot, sobretot a la barra, però a la cuina calenta també estem tot el dia amb el ganivet.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Et diria una emulsió, no sé realment ben bé què era, però la meva mare feia com una salsa amb cilantre i sempre m'ha agradat molt el cilantre, tot i que no toquem ara gaire.
Quan no treballes, vas a dinar a...
molts llocs, però preferits, per exemple, ara mateix tindria el Can Marlau, tindria l'Ultramarinos, tindria la Bodega Amposta, tindria l'Itsumabushi, que em agrada molt. No sé, hi ha moltes opcions a Barcelona, som afortunats.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa mirar al cel?
tornaríem al tema del sushi. Jo crec que ja torno a dir aquest nigiri d'anguila a la brasa és increïble.
Un producte que no suportis?
Et diria que per treballar, no, gustativament sí que m'agrada molt i moltíssim, però per treballar igual no m'agrada gaire, igual la garota, la garoina.
Porta feina, eh?
Porta molta feina.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Home, jo crec que és resposta fàcil, jo crec que sóc de costelles.
Em pensava que diries el tofu, Jaume.
No, en aquest cas no. Bueno, depèn, el tofu, si hi ha moltes maneres de fer que sigui ben... bueno, hi ha una, i aquí al costat aquí tenim, com es diu, aquest restaurant, el Drink Café, per exemple, que fa un mapo tofu increïble.
Moltes gràcies.
De res, merci.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim a punt la cassola d'en Quim, del nostre mestre dels guisats. Què tal, Quim? Com anem?
Hola, molt bé.
Fantàstic, no?
Perfecte. Aquí estem.
Amb aquesta caloreta,
sí,
avui.
Sí.
T'has aixecat aviat avui, eh?
No tant, avui per mi és festa.
Ah, mira el punyetero. A veure, què farem avui, va?
Avui podríem fer una sèpia amb mandonguilles.
Va, home, som molt fans aquí de... Mira,
sí.
És aquells plats, jo sempre dic que tu te'l pots menjar sol. Però si després, per exemple, dius, mira, me'n quedo una mica i vull allargar-ho l'endemà i poses unes patates o hi poses uns fideus, és una meravella, eh, la sèpia amb pilotilles?
També, també.
Què ens fa falta aquí? Va, com ho farem, això?
A veure, podríem agafar, en aquest cas, podríem agafar un parell de sèpies, aproximadament, d'un quilo, ja que en fem unes quantes, netejar-les ben netes, i després... El que jo faig, més o menys, els atallo de trossets d'un parell de centímetres, podríem dir, no? Així, amb cru. I després ja la poso a coure amb una mica d'oli i que vagi coent. Jo sempre la coc amb
tapada?
La cassola tapada.
Tapada.
Que amb el seu mateix vapor es vagi coent. I a vegades pots tardar hasta un parell d'horetes, no?, perquè et quedi ben tova, no?
Clar, aquí depèn una mica de, podríem dir, de la sèpia, no? Hi ha sèpies que en una hora ja en fas prou,
sí.
Altres una hora i mitja...
Sí, depèn. Després ho has d'anar comprovant i també depèn molt del foc i tal, no? Però el cas és que el que sí que has de procurar és que sempre quedi molt tendre, que pràcticament no l'hagis de mastegar.
Molt bé. Mentre tenim la sèpia que es va coent...
Mentre es va coent, preparem la picada per fer les mandonguilles, no? Podríem agafar un parell de quilos de carn, entre vedell i porc, després barrejat amb una mica de magre d'espatlla o panxeta, i després aquí hi posem, si fem 2 quilos, doncs hi podríem posar uns 80-100 grams de pa torrat, uns 200 grams d'ou, sal, pebre, això una mica al gust, i després una picada d'all i julivert.
Bé, perfecte.
I queden perfectes. Després tot ben barrejat, que quedi ben lligat.
Ben barrejat i vinga, sí. Començar a fer pilotilles.
I després anar fent les pilotes, pilotetes, com se li vulgui dir, i després ja un cop els tenim totes fetes, ja posar-los a coure.
Tu què fas? Les poses directe, les enfarines primer una mica o no?
Jo els passo amb farina, ou i pa torrat.
Ah, molt bé.
Sempre, ho faig d'aquesta manera. A vegades ho havia fet només amb farina i directament a la cassola. Però me queden més ben formades, primer rebossant-les, després fer-los-hi una precocció i ja després sí, posar-los a la sèpia, que ja calculem que pot estar cuita, i després també hi poso un fumet suau de peix.
Perfecte. I ens hi falta una cosa important aquí, eh?
Sí, també.
Sofregit,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Un cop li he posat tot el sofregit, a vegades li poso més al començament o cap al final.
Clar, perquè tu ja el tens fet.
Amb això
sofregit,
jo ja el tinc a punt, normalment, i després doncs hi poses el sofregit i ja hi pots posar-hi les mandonguilles.
De ceba i tomata.
Sí, eh? Sí, sí.
Molt bé.
Aquí sí,
80% ceba i 20% tomata?
Sí, aproximadament, 80-20, eh? I queda perfecte.
Clar, llavors quan hi poses les pilotilles, les mandonguilles, això la xup-xup que la fas sí. 20 minutets,
sí,
no?
Sí, sí, un quart, 20 minutets. I que després també ja hi faig una picada, també, de l'ametlla, avellana, una torradeta o carquinyoli i all i julivert. Amb una mica de suc de coure la sèpia i les mandonguilles i així es queda tot més gustós.
Saps què m'agrada a mi, Quim, amb aquesta picada? Un tall petitot de xocolata negra.
Ah, sí, 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 sí. N'hi ha que n'hi posen.
Sí, què?
Jo no n'hi he posat mai, no ho tinc per costum.
Ai,
però sé que canvia una mica el gust.
Li dona aquell punt.
Pot veure que a algú li agradi potser fins i tot més.
Escolta, ens encanten aquestes sèpies amb mandonguilles, tan fàcils de fer, això sí, porta la seva feina.
Ah, això sí.
I millor si ens el mengem l'endemà.
Sí, això sempre. Sempre, sempre.
Molt bé, Quim, moltes gràcies.
Apa, a reveure.
Salut.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I avui tenim l'Òscar Gómez, però és que no és que el tinguem, és que avui aquest tall de la Guia Virgínies el fem un servidor, l'Òscar Gómez i un servidor, sortint de sopar i és que hem conegut un nou restaurant de Terrassa. Òscar, què tal, com anem?
Anem molt bé i estic supercontent i superfeliç del sopar que hem tingut avui.
Déu-n'hi-do, clar, ara pensa que la gent ens està escoltant cap allà un quart, dos quarts de dues i nosaltres parlem de què hem anat a sopar ara mateix, eh?
Estem explicant lo feliços que estem, del bé que hem sopat.
Som al carrer de l'Església, a Terrassa, i aquí hi hem trobat el restaurant...
Calmista.
Calmista, què és això de Calmista?
Doncs mira, Calmista és perquè el cuiner propietari, que és en Jaume Sabrià, li deien Mista, i aleshores d'aquí ve Calmista, tot i que és un mal nom que ja no se li aplica. I aprofitem i diem que al restaurant també trobarem la seva parella, que és la Marina Muñoz, i a la cuina, al cap de cuina, és en Nani Santos.
Un lloc on s'hi cuina de meravella, una alta cuina de brasa, i a més producte, molt producte, eh?
Mira, Pep, albergínies passades per la brasa, amb arengada fumada i romesco. Estic enamorat d'aquest plat, d'aquesta mossegada, em sembla meravellosa.
I el brunyol que ens hem menjat de bacallà?
Hòstia, sí, desfiladet, sucós, suau, realment cuinen molt bé. Ell ens comentava, és una cuina senzilla. Bueno, potser és simple perquè ho reconeixes tot, però hi ha moltes hores, molta elaboració, molt de carinyo i molta tècnica.
I aquests porros?
Sí, es desfeien a la boca, eren com flamets, i la veritat és que està ple de plats i platillos absolutament seductors.
Per exemple, un plat que no és típic d'aquí, però que li ha fet com una clocada d'ull, no? Un xai amb iogurt i menta.
Sí, amb salsa tzatziki, no? De típica de Grècia. Sí, a més en format així terrina, que és molt còmode de menjar, desossat, sucós també. La veritat és que és una cuina que visualment sembla això molt senzilla, però alhora et trobes molts sabors, molta combinatòria. Per exemple, hem menjat un pop que...
Oh, 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 calla.
El pop amb patates, però la vinagreta que portava el pop tenia oli de sèsam, tenia gingebre, tenia taronja, tenia soja, i res destacava per sobre de l'altre, i en canvi el conjunt és com aquests perfums, aquesta feina perfumista, que el conjunt és una passada, i quan et diuen quines són els components, no te'n saps avenir.
Això són aquelles clocades d'ullet que ha tingut en Jaume, que va estar un any a la Xina treballant.
I un altre a Cambodja.
Déu-n'hi-do,
sí. Ell forma part de la Terrassa gastronòmica, que una mica neix també del Cel de les Oques, que és un dels grans restaurants de la ciutat.
I de postres, hem menjat un pastís de formatge, eh?
Un pastís de formatge. Tu, quan has vist que hi havia pastís de formatge, ja m'has mirat, no fa falta que em diguessis res. Un pastís de formatge de torta d'Alcassar, també espectacular, molt bo, amb un bon control de la dolçor, cremós, però sense que es desfaci.
I una pinya amb crema i licor d'arròs.
Sí, ha estat molt divertit, també. És un altre postre golafre. Mira, ara sonen les campanes. Jo crec que són les campanes de l'alegria de lo bé que hem sopat.
Òscar, un lloc per tornar-hi, un descobriment que, a més, fa molt poquet que van obrir, encara no fa un any, perquè van obrir el setembre de l'any passat, però és un lloc que marca futur, eh?
Sí, tots els que tingueu oportunitat, que estigueu a prop de Terrassa, acosteu-vos al Calmista i xalareu segur.
Òscar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Pep, merci a tu per fer un sopar tan agradable i tan divertit.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui fem ruta cap a l'Empordà, concretament anem a Mollet de Peralada. I podríem dir que anem a una formatgeria, sí, però també anem a un celler, el celler de la Vinyeta. Vinga, Dani Jiménez, el tècnic de la casa, posa't el davantal, comença a posar un ull al foc, a bullir uns macarrons, perquè jo vull parlar una miqueta amb en Josep Serra. Josep, què tal, com estem? Bon dia.
Molt bé, per aquí l'Empordà. Bon dia, Pep.
Bon dia, bon dia. Què, com van els raïms? Van madurant?
Sí. Gràcies a les pluges que hem tingut, tot sembla que va una mica millor.
Doncs escolta, tot i que tu ets molt conegut, diguem-ne, per al celler de la Vinyeta, és que el celler de la Vinyeta és moltes coses, no? També és una bona producció d'ous de les vostres gallines més felices, i també, com no, a part de les abelles i de fer mel, també feu formatge.
Sí. Complementem la nostra producció amb tot el que ens pot donar la nostra explotació.
Escolta, va, i quin formatge tindries per aquí que ens combinés bé amb uns macarrons per fer uns macanxers?
Home, amb uns macarrons, doncs mira, potser seria el nostre vi, que es diu el cornut, perdó, el nostre formatge.
Mm-hmm. Home, bé, què és el cornut? Què ens n'expliques?
El cornut, doncs, és una petita elaboració que fem amb llet de cabra, de llet ecològica. És una pasta tova, així de pell florida, i un formatge, doncs, que té un meset de maduració.
Oh, bé. Home, és un d'aquells formatges que, escolta, per menjar-te al sol i per combinar, per exemple, allò amb una bona tomata ara a l'estiu, fantàstic. Però també a l'hora, diguem-ne, de que es pongui a la cassola, també fon de meravella aquest formatge.
Sí, té aquest potencial amb la temperatura de fondre's. Per tant, per aquesta combinació que dius, Pep, crec que hi pot anar de conya.
Perfecte. Escolta, ja que hi som, tenim el formatge, tenim els macarrons, posa'ns-hi allò, un vi, no sé què ens aniria més bé aquí, una garnatxa blanca o què?
Sí, una garnatxa blanca estaria bé, que li donaria aquest punt de frescor per l'acidesa que té. I també, com que és una varietat que dona una miqueta de volum, ens pot aguantar perfectament el plat.
Fantàstic. Doncs mira, ja ens preparem, perquè de ben segur que uns macarrons d'aquestes característiques ens podrà donar moltes alegries. Josep Serra, de la Vinyeta, que passis un bon estiu.
Igualment, bon estiu a tots.
Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Dels restaurants insígnia de la cuina, no de la cuina catalana, que també, sinó de la cuina de Catalunya i del món, perquè avui som al celler de Can Roca, un lloc que per molts ens porta una gran quantitat de records, per parlar amb un dels seus tres artífexs, una de les seves tres potes, en Joan Roca, que el tenim aquí. Joan, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, gràcies. Un plaer estar aquí.
Escolta, sort que encara no ha arribat ningú aquí a l'hora de dinar, eh?
Estem tranquils, és curiós, eh? Se sent de fons, la cuina que va fent. Però la sala està tranquil·la encara. Sí, d'aquí una estoneta es començarà a animar.
Avui hem vingut perquè fa molt poquet que heu presentat un altre llibre, el darrer,
que ja no sé si hem perdut el compte, no? 20 i escaig llibres de cuina i altres coses aquí al CIA Can Roca, el CCR.
CCR, Celler de Can Roca, i també el títol és Cuina, Consciència, Reflexió.
Clar, avui en dia, cada vegada quan parlem de cuina, parlem de restaurants, parlem de personatges, de cuiners, de cuineres, hi ha una cosa que és important, que és el discurs. Hi ha una frase que tu saps que jo copio molt teva, de fet ho dic que és teva, que és la cuina és un llenguatge per explicar històries.
Sí, exactament, la cuina és un llenguatge. I aquest darrer llibre, que precisament recull el que ha passat en aquests darrers 10 anys al Celler de Can Roca, que són 10 anys especials. Tu coneixes molt bé el Celler de Can Roca, hi ha etapes pretèrites, perquè el Celler de Can Roca, com bé saps, doncs té ja molts anys d'història, va néixer l'any 86 i han passat moltes coses. Però aquests darrers 10 anys han passat moltes i de molt especials. Fixa't que just ara fa 10 anys vam ser nomenats per primera vegada millor restaurant del món, i el 15 una altra vegada, i després hem anat recollint tota una sèrie de reconeixements que mai haguéssim imaginat, i de fet no estaven en el guió quan tot això començava, no estaven en el guió en absolut. Però són coses que han passat i coses que han provocat oportunitats que nosaltres hem gestionat de la millor manera possible i que en aquest llibre precisament les expliquem, les compartim. Què ha passat aquests darrers 10 anys en el Celler de Can Roca, més enllà del els plats, que expliquen històries, que probablement el més interessant d'aquest llibre respecte als plats és no tant la recepta, que també, sinó el per què de cada recepta, d'on ve l'inspiració, per què cuinem aquest producte i per què el cuinem d'aquesta manera i què volem explicar amb aquest plat. Això jo crec que és la part més interessant del llibre. És un llibre que pesa 3,5 kg, i que té 500 i pico de pàgines.
I això és com un pollastre d'aquests de l'Empordà o d'aquests del Penedès, eh?
Sí, ben engreixat. Per tant, és un llibre de pes que explica això, explica la cuina des d'aquesta vessant del què i el per què de les receptes, però també explica què vol dir això de consciència, reflexió, què vol dir, què ens ha passat i com hem gestionat, no?, aquelles gires que fèiem pel món, cuinant a diferents llocs i aprenent de diferents cultures, el Somni, que va ser un projecte que va néixer també aquest any, ara fa 10 anys, justament, la Masia, com un espai de pensament, de recerca, el Roca Recicla, el projecte Terra Animada, el projecte Terra Endins, tots aquests projectes que surten aquests darrers anys, que són anys esplèndids, no?, d'un restaurant que ha vist, doncs, que ha vist el món i el món l'ha vist, no?, i que, per tant, volíem compartir això. I això neix justament en aquests mesos d'usos del confinament, de la pandèmia, no?, en què estàvem tots tres germans rumiant a veure com havia de ser el celler i si ens en sortiríem. Primer, si ens en sortiríem. I després, com ha de ser el celler després. I després també vam pensar que seria bo aprofitar aquest temps per començar a repensar tot això que ha passat, tot això que hem fet, i un dia poder-ho compartir en un llibre. I aquest és el fruit de tot això, no?
Consciència i reflexió, una cosa que moltes vegades se'n parla, però no tothom ho té clar, no? A vegades potser parlem tant de segons quines paraules que hem posat, diguem-ne, en el nostre dia a dia, que sembla que ja ho fem i, en canvi, te'n dones compte de que no tant, no? Tothom parla ara de sostenibilitat, no? Però quan llavors els hi dius, i què fas tu per ser més sostenible? A vegades les respostes no són les que toquen. Vosaltres ho teniu molt clar, això?
Bueno, fa anys que en fi, que hi ha projectes que tenen a veure amb aquesta consciència per la sostenibilitat. Ho hem anat incorporant d'una manera molt natural, probablement perquè tenim aquesta herència de l'avi Angeleta, que aprofitava tot, que no llançava res, que al final és l'essència de tot això, no? D'aquesta idea d'aprofitar bé les coses, de mirar d'on són, d'on venen, de que siguin de prop i de quan més a prop millor. Tot això que es feia abans a les cases, no?, i a les masies, on s'aplicava un cert sentit comú, un cert seny, no? Al final la sostenibilitat és això. I si nosaltres a més podem, doncs, reutilitzar les ampolles de vidre, convertint-les en vasos, en recipients, o podem reutilitzar o convertir les caixes de polispan en taburets, o podem reconvertir les bosses en davantals o en sacs, o puguem fins i tot vestir tot l'equip del Celler de Can Roca, vesteix uniformes fets amb plàstic PET reciclat i cotó orgànic reciclat. Per tant, tot això aplicat a un restaurant
pots acabar fent moltes coses. I nosaltres ho fem conscients de que el que fem nosaltres tampoc té un gran impacte, no? però sí el té amb la mesura en què nosaltres podem inspirar i que nosaltres podem doncs, donar idees i que nosaltres podem, sobretot, encoratjar altra gent a fer-ho i a fer-ho a nivell particular, a nivell domèstic, que és quan realment guanyarem aquesta guerra que tenim pendent, no? D'aquest impacte sobre el medi ambient que té la nostra activitat. Si tothom fa una cosa, una petita cosa, i tothom fa el que pot, això seria el que convindria més, que tothom fes tant com pogués, però tan sols fent petites accions podem realment tenir un impacte important. I nosaltres assumim aquesta responsabilitat, i per això també ens convé molt explicar-ho, perquè tot això tingui un, no, un resultat.
És curiós perquè ara vas a molts llocs i veus, dius, mira, aquests també ara tallen les ampolles, no? Mira, aquests també fan això, no? I això jo crec que és important. També la consciència està en una cosa que ha canviat molt aquests últims 10 anys, Joan, i és la relació que hi ha amb els cuiners, amb les cuineres, amb els cambrers, amb les sommeliers, no? És a dir, amb 10 anys de diferència, com ha arribat a canviar, no?, el concepte del treballador a la restauració?
Sí, home, i tant. Pensa que quan nosaltres vàrem començar, tu vas venir una miqueta més tard, però no tant més tard, però tot això era molt diferent, no? Ser cuiner, voler ser cuiner, era un acte de fe, no?, amb un ofici que ens semblava, no?, intuïem que era, i ho és, evidentment maco, però en aquell moment havies de fer aquest acte de fe i confiar en que aquest ofici t'emplenaria, no?, i et sentiries realitzat personalment i professionalment. No era fàcil. Ara jo crec que és més fàcil perquè la societat mira amb uns altres ulls, com tu deies, aquest ofici, el posa en una escala de valors, no?, socials més elevats i, per tant, això és bo i és positiu per poder tenir jovent en aquest, tant, en fi, a totes les branques, no?, de que composen aquesta indústria de la restauració i del turisme en general, no? I per tant, és cert que ha canviat, ha anat a millor, estem millorant molt les condicions laborals de la gent que ens dediquem a això, jo crec que és a les grans batalles que anem guanyant, encara no està del tot guanyada, encara hi ha feina per fer, però ha canviat moltíssim, no només per la percepció social, sinó també per les condicions. Són cada vegada millors, més dignes, i d'aquesta manera també és obvi que podem retenir talent, que jo he vist durant molts anys, molt talent, no?, que ha anat a altres àmbits i que és degut a que les condicions laborals que s'oferien no eren les més adequades per tenir a vegades una vida plena i una conciliació, no?, amb la vida familiar i per tant tot això afortunadament està canviant, està millorant i estem doncs, fent normalitzant i posant en ordre tot aquest sector que ho necessitava per altra banda. No?
Estem avui aquí al celler de Can Roca parlant amb en Joan Roca, cuiner, xef, propietari del celler Can Roca, que juntament amb en Jordi i en Pitu ens tenen meravellats amb aquest discurs filosòfic i culinari que tenen. Que clar, hi ha una cosa important, amb aquests 10 anys també que ara parles, Joan, hi ha una cosa que també ha anat canviant i que segurament a mida dels viatges, però d'altres coses, heu fet i ha sigut la cuina, no? Quins creus que han sigut els canvis més importants des d'un punt de vista culinari, des d'un punt de vista de tècnica o fins i tot alguna andròmina que tinguis avui a la cuina i que fa 10 anys no li tenies?
Bueno, sí, és cert, aquesta reflexió és interessant. Mira, jo crec que en aquests darrers 10 anys, que coincideix precisament amb una nova mirada de la cuina, perquè recordem també que fa 10 anys justament va tancar el Bulli, no? La gran màquina d'innovació i de conceptualització, no? I que vam viure tots plegats un moment extraordinari i amb la sort de tenir-lo tan proper, no? Aquesta gran revolució culinària que es va produir. Llavors, aquests darrers 10 anys jo crec que han estat anys en què hem pausat una miqueta tota aquesta maquinària que teníem posada en marxa de a vegades innovar per sobre de les nostres possibilitats, no? Ho hem atenuat, hem posat en valor, jo crec que hem recuperat el valor de que mai l'havia deixat de tenir, el producte com a com a peça central de la cuina, no? Com aquest contacte, aquesta connexió, aquest diàleg amb el petit productor. Nosaltres fins i tot ens hem atrevit aquests darrers anys, és un dels projectes que s'expliquem en el llibre, el projecte Terra Animada és un hort de 5 hectàrees al Mas Marroc, que n'hem hagut d'aprendre, no en sabíem nosaltres, i tenim ara 5 persones treballant-hi, fent, recuperant llavors i cultivant, i algunes collites no ens han servit de res perquè no han sortit bé i no n'hem sabut, i n'hem anat aprenent, i contacte, doncs, òbviament, amb els pagesos del voltant. En fi, aquest respecte pel productor, pel sector primari, que sempre hem tingut, no l'hem deixat mai de tenir, jo crec que ara l'hem reforçat, i aquests darrers 10 anys això es veu d'una manera molt evident. Per tant, podem dir que la cuina hem passat d'una revolució tecnològica a una revolució del producte, i actualment jo crec, i enllaça amb el que comentaves tu abans, amb la revolució emocional, la revolució de les persones, la revolució de cuidar la gent, de cuidar els equips, això també ha afectat molt a la cuina, perquè la cuina i la restauració en general posa en el centre de tot plegat, de l'activitat pròpia, a les persones, no? I això ho canvia força tot. Fixa't que estem mirant la cuina d'una altra manera, on cada vegada més veiem que s'estan diferenciant molt dels models de negoci, no? Que hi ha les grans estructures, les grans franquícies, els grans grups, que tenen el seu recorregut, evidentment, amb estructures molt planificades, amb molt bona gestió, que això també és molt lloable i té molt mèrit. I, per altra banda, hi ha petits locals, estructures més, en fi, amb parelles de l'ofici que estan disposades, doncs, a dedicar l'energia i l'esforç per posar en marxa petits projectes molt personalitzats, no? I que, per tant, tot això es va modificant amb molta normalitat i va fent, doncs, que la cuina en el nostre país, per exemple, tingui ara una diversitat extraordinària de projectes i d'oferta que jo crec que no hi havia hagut mai abans, no? I per tant jo crec que és un bon moment i reforça aquests canvis que s'han produït en aquests darrers anys, de buscar l'autenticitat, de buscar la cuina d'arrels, de que cadascú se senti orgullós de la seva pròpia cuina, però no de la cuina catalana en general, sinó del seu poble, del seu territori, de la seva comarca, de mirar més enllà en el passat i a les arrels i les receptes antigues, i poder oferir una diferència respecte a altres llocs, encara que siguin inclús propers, no? Però mira, aquí fèiem això i això és el que volem cuinar avui, no? I per tant aquesta recerca de l'autenticitat té molt a veure amb la cuina que es fa avui, amb aquest canvi i amb aquesta idea de que les persones tornen a estar afortunadament en el centre de tot això, no?
Clar, hi ha una cosa que moltes vegades parlem de creativitat, no? I quan parlem de creativitat, això, no? Pensem en un recipient, pensem en un atuell, en una tècnica determinada. I a vegades, quan parlem d'evolucionar, no ens en donem compte i volem tirar moltes milles i mirar i córrer molt, i tenint-nos compte que a vegades potser és millor fer 2 o 3 passos enrere i agafar una cosa que tenies allà endreçada al calaix i que ja no t'en havies oblidat, no? Per exemple, fa molt poquet tu has estat a un dels llocs més inhòspits on hi ha el banc de llavors més bèstia que hi ha al món, no? Què vas sentir quan vas estar allà i vas veure que una gran part d'aquell espai d'allà, el món, s'ha perdut totalment per mil i una històries, eh? Podríem parlar per la política que hi ha en el món de l'agricultura, podem parlar per la gran indústria, diguem-ne, de l'agricultura, de mil i una coses, no? Però, ostres, quina pena que perdem aquesta biodiversitat a marxes forçades, no?
Sí. Primer sents molta fred, allà fa molta fred, primer de tot molta fred, però també molta fred de pensar que justament el que deies és cert, no? Tots plegats estem preocupats, no? El món en general per produir i per centrar-nos en monocultius i aquesta pèrdua de biodiversitat que és realment alarmant. Però per altra banda també hi ha un missatge positiu en tot això, que és que justament tots els països del món s'han posat d'acord per gestionar una illa, que és de titularitat Noruega, però que és un espai internacional, no? I per tant tots els països se senten còmodes tinguent, que de fet és una gran cova, està una mica més avall a la mateixa muntanya, hi ha una antiga mina de carbó, que han mimetitzat el mateix sistema, no? I hi han, perquè el primer banc de llavors va ser aquella mina antiga de carbó, després han fet una de nova, més moderna, més sofisticada, més escèptica, més neta i sobretot amb temperatura molt constant per mantenir en allà totes les llavors que es cultiven al món. Pràcticament hi és tot. Hi ha més quasi 2 milions de llavors diferents de productes cultivables. Clar, allà no hi ha la biodiversitat, diguéssim, no cultivable, que aquest és un altre tema que també caldria o valdria la pena també abordar en algun moment. Però tot allò que serveix per a l'alimentació humana està allà guardat. I això, per altra banda, és a dir, et fa prendre consciència de que estem perdent biodiversitat, però també et llença alhora un missatge d'optimisme, de dir, bueno, està tot guardat allà, sempre ho podem anar a buscar, sempre ho podem recuperar. I, de fet, és cert, i cada vegada més, i amb la mesura que tot això avanci, jo crec que millorarem, és que la gent està començant a prendre consciència d'aquesta pèrdua de biodiversitat. I comencem, i he estat ara per zones de Llatinoamèrica, i allà estan començant també a recuperar cultius, a recuperar les xacres, que són les hortes d'aquí. És a dir, tot això al voltant de les ciutats crec que és l'esperança, quan veus que hi ha tanta gent compromesa, gent des de diferents àmbits que creu que això és el futur i que hem d'anar cap aquí, no? I per tant, la bona notícia d'Svalbard o d'aquest banc és que en allà està tot guardat per quan ho hàgim de menester i quan canviem de mentalitat i prenem realment, no de debò, consciència de que necessitem recuperar llavors que hem perdut, les tenim en algun lloc per anar-los a buscar.
Clar, aquí a àmbit català hi ha una bona colla també de projectes que són bons, no? Però sobretot això, no, aquests bancs de llavors més locals com tenim aquí a Catalunya, que de ben segur en aquesta terra animada que teniu a Mas Marroc, aquestes 5 hectàrees, de ben segur que allà hi ha moltes varietats de productes X dels que siguin, que això és també el que fa una mica la diferència de la cuina, no? Perquè deixa'm allò posar una mica de pals a les rodes, no? No et dona la sensació que, tot i que sí que hi ha molts restaurants que tenen un gran discurs, també, per altra banda, hi ha una gran pèrdua, podríem dir, de la tradició culinària catalana i, per altra banda, també una cuina molt mimètica, no? Estem a l'època de les patates braves, de les bombes, del cheesecake i companyia.
Sí, no, això que dius és cert, necessitem recuperar autenticitat i sobretot tradició, i no sé com ho hem de fer, perquè és veritat que el mercat a vegades demanda certes coses, el mercat demanda aquesta diversitat cultural que pots trobar, doncs això, no? Girona mateix, Girona és una ciutat petita i darrerament doncs tenim una diversitat cultural culinària que també és bo perquè ofereix doncs pinzellades d'altres cultures que crec que és molt interessant per algú doncs que vol sortir a sopar i que vol veure coses diferents. Ara bé, els cuiners que ens estimem la terra i la tradició i la nostra cultura, hem de trobar les maneres, cadascú a la seva, de recuperar plats, de recuperar història, de recuperar receptes i de recuperar aquests productes. De fet, parlant de bancs de llavors, a Blanes també en tenim un, no? Els Mar i Murtra, allà hi ha un banc de llavors important i que també estan a disposició de qui vulgui doncs, recuperar llavors doncs, per poder-les compartir. Per tant, des de tots els àmbits en què puguem nosaltres ser actius, des de convèncer el nostre pagès que ens cultivi certs vegetals, no? A nosaltres fer les receptes que no es perdin, no? Jo crec que Can Roca, per exemple, a casa dels pares, no? Segueix sent una mena de baluart on se segueix fent aquest tipus de cuina tradicional, o el mateix projecte normal que també aboga i es compromet d'alguna manera a recuperar aquestes receptes i poder tenir un bon ànec en peres, o tants cuiners, eh? L'altre dia vaig estar al Sinofós amb en Marc, que fa un ànec en peres precisament extraordinari, no? Aquests cuiners que d'alguna manera estan compromesos amb la cuina, amb una cuina en majúscules, que no té per què ser només i ortodoxa catalana, però sí que tinguin aquesta sensibilitat per anar recuperant i anar mantinguent viva la memòria d'aquesta cultura culinària que ens identifica com un espai, com un país, no?
Joan, aquest CCR, aquest celler de Can Roca, o aquest cuina, consciència i reflexió, aquest llibre dels últims 10 anys, i et demano un petit esforç de tirar endavant. I de si ara hem mirat els 10 anys enrere, l'última pregunta és, i d'aquí 10 anys, no? Ah. Aquí a la fonda, mira, tenim aquest diari aquí, aquesta portada, que diu 2032, i a dalt només diu celler de Can Roca, no? Per tant, la portada, hi ha una notícia del celler de Can Roca, però jo no sé què hauria de dir, no? Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Bueno, jo crec que, mira, nosaltres el nostre objectiu i el que ens agradaria que passés és que puguem continuar com ara, amb la mateixa il·lusió, la mateixa passió i el mateix compromís que tots tres germans hem mantingut durant tants anys i que no fa gaire ens vàrem conxorxar d'alguna manera, no vàrem tenir una trobada seriosa, un moment, diguéssim, en què tots tres ens vàrem comprometre a seguir com a mínim 10 anys més. No? Jo crec que la notícia és aquesta i que per tant, que d'aquí 10 anys puguem mirar enrere aquests 10 anys que comencen ara i que comencem en aquest nou període i que puguem dir que hem estat feliços fent el que més ens agradava fer, que és cuinar, tenir el restaurant tal com l'hem tingut ara i segurament que millor, perquè de fet una cosa que ens ha caracteritzat, jo crec que per això estem junts i seguim treballant plegats, és perquè tots tres tenim la sensació que allò que fem ho podem fer una mica millor demà, no? I que aquest voler-ho fer millor demà ens segueixi acompanyant tants anys com sigui possible, com a mínim 10 més.
Home, tenim bons exemples, perquè Marc i Martí, després d'estudiar coses totalment diferents a la cuina, tots dos estan al Fogons. En Martí fa poc que em deia ja torno, vaig un moment a dinar i vinc cap aquí, no? I en Marc també el tenim a l'altra banda.
Sí, tenim en Martí al celler i en Marc al Mas Marroc, tots dos molt compromesos, els veig feliços cuinant, que jo crec que això és el més important, i estan també compromesos amb el projecte de futur del celler de Can Roca, que això també és una dada molt recent, molt nova, que no els hi hem volgut mai exigir, no els hem volgut mai comprometre, i que ells mateixos ens han anat doncs donant pistes de que, i aquest Nadal passat, doncs, amb trobades i amb aquestes reunions que fèiem tots tres germans amb ells dos, ens han manifestat el seu interès per seguir amb aquest projecte i mantenir el celler de Can Roca viu durant molts anys. No? Tot això és molt recent, aquests compromisos són molt recents, però jo crec que es poden consolidar.
Joan Roca, moltes gràcies i feliç viatge.
Moltes gràcies, un plaer. Que sigui un viatge que puguem fer plegats.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja som gairebé al final del programa. I això vol dir que des de Badalona, avui amb patinet, bé, l'Ester Roelas. Què tal, l'Ester?
Molt bé, Pep. Com saps que patino?
Home, per què?
No t'ho he dit?
Perquè sí que fa surf i els que fan surf també patinen.
Ostres, Pep, em deixes boca badada, eh?
Sí. Aviat et veuria amb una d'aquelles gorres a l'enrevés.
Ja la porto de tant en quant.
Avui no, per això avui has vingut en casco.
En casco i el patinet.
A veure, va, què fem avui de postres?
Saps què és una fogato?
Una fogato? Bueno, jo un dia que a Sant Pere Pescador, ja fa molts anys, era jove jo, se'm va ocórrer dir-li que sí a un senyor per fer, com es diu això, patinet, allò que vas amb la barca
i
vas a esquí aquàtic.
Sí, i vas flipant-ho.
Quasi que faig una fogato allà, perquè noia, a l'hora d'estirar, se'm van anar els peus cap avall.
És que allò sembla molt fàcil i molt guai,
sí,
però
sí,
quan
sí,
t'hi fiques...
No. A veure, què és una fogato?
Mira, et faràs un cafè, vale?
Sí,
això per començar.
Un expresso.
Sí.
Un expresso. Molt bé.
Opcionalment, originàriament, la recepta no ho porta, però li pots afegir alcohol.
Va,
sempre amb moderació, vale?
Va, doncs fem un cafè amb un raget de ratafia catalana.
Ai, m'encanta la ratafia.
Com un cigaló de ratafia.
I estima que recentment m'han trobat al·lèrgia a les nous.
No fotis.
Sí, sóc...
Pensa que estàs amb un noguer, eh?
Ja,
vull dir, però
ja.
Portem ja unes quantes setmanes i no, estàs bé, no?
Estic bé.
Clar. Hosti, tu ser al·lèrgic a les nous i... Va,
quina desgràcia, oi?
Va, bueno.
Podria ser pitjor.
Va, i què?
Vale.
Tenim aquest cigaló d'anís i què ara?
I amb això li fiques una bola de gelat, sempre ho dic, però gelat al gust. Quin gelat li ficaries
home,
aquí?
Home, de nous.
Vale,
no? Va. Bueno, jo sí, de nous. Ara,
jo no.
Per exemple, si féssim, no sé, un afogato d'anís, el gelat podria ser de fonoll.
Clar,
no?
Clar.
Mira que bé, que fàcil. I ja tenim una altra recepta d'aquesta cuina dolça. Ester, com va tot això?
Molt bé, Pep.
Sí? Vinga, va, que estàs aguantant aquest estiu aquí, eh?
Mai tant.
Amb la calor...
No, però ve molt de gust venir a Catalunya Ràdio, eh?
Sí, aquí amb patinet que vens,
sí.
Amb el casco, avui t'he vist amb aquestes ulleres que...
Has vist o no?
Sembles de Top Gun, eh?
De Top Gun?
Sí, Top Roelas.
Top Roelas.
A veure, què ens portes avui?
Mira el que porto aquí, mira, què és això? Mira.
A veure, home, quines figues!
Has vist quines figues?
Hosti, tu!
Ja comencen a haver-hi, eh?
A veure, i quina proposta faríem?
Mira, Agafes les figues i li col·loques una avellana pelada dins.
Perfecte.
Fantàstic. Una avellana d'on, avui?
Avui, de Reus, avui.
Vinga, va, de Reus. Mira, agafes una paella a foc suau.
Sí.
I la vas així, tomba i tomba, tomba i tomba.
Jo les vas escalfant, que... Ah, que aquella goteta de sucre de la dolçó de la figa, sí, sí.
Però poquet a poquet, eh? Deixa poquet això poquet. Una cosa suau.
Sí.
I mira, cap al final, li fiques unes gotetes d'anís del mono.
Apa, aquí vinc, hòstia.
Pot ser anís del mono o què? O ja ratllo molt.
Sí, no. No, és que, mira, ara que ho dius, la figa i l'anís combinen molt bé.
Sí, jo penso que sí, eh?
Sí, sí. I un gelat de...
Avui de què és el gelat?
Mira, jo avui t'hi posaria un gelat de nata. Saps allò del gelat de nata?
Ah, sí, sí, de nata,
de tota la vida?
Sense res.
Un gelat de nata.
Sí, hosti, com tu. El mini milk.
Escolta'm, aquestes figues te les emportes o són per mi?
No, són per tu.
Ah, doncs mira, me'n vaig a fer aquestes postres.
Vinga, va, que...
Gràcies, Esther.
Vinga, Pep.
I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Volia tornar a veure el mar mentre tallava aquell gotim. La figura del vinyeter pescador fa temps que el perseguia. Des de terra estant va començar dibuixant-se una lluerna al braç. També es va fer amb unes caixes de peix blaves per posar-hi la collita seca d'enguany. I finalment es va establir a la muntanya amb vistes al Golf de Roses. Així es sentia més a prop del mar.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Ferran Adrià que diu: la cuina és multisensorial. L'instant en què tastes un plat, la informació que arriba al cervell és impressionant. Esperem que us hagi passat molt bé i que vulgueu tornar a repetir aquí a la Fonda cada dia de 1 a 2. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Stop.